Bon dia, Olot detecta 1.900 habitatges buits.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
I hem d'anar creuant dades perquè són dades d'habitatges buits de desembre del 2020. Això vol dir que una vegada que acabem aquesta tongada haurem de començar novament a creuar dades.
És la directora de l'Oficina d'Habitatge, Míriam Paredes. El consistori ha fet un creuament de dades amb motiu del nou cens d'habitatges desocupats i ha detectat uns 1.900 habitatges que estarien desocupats, que estarien buits. Un 15% del total, uns 300, serien d'entitats bancàries. El consistori ha començat a enviar cartes als propietaris d'aquests immobles per determinar les causes perquè estan buits. Si s'ajusten els criteris municipals, s'inclouran en el cens d'habitatges buits i es farà un sobrecàrrec del 50% de l'IBI. De seguida hi entrem en detall abans, però avui és dilluns 17 de gener de 2022. Repassem més actualitat del territori amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
L'Ajuntament d'Olot reclama que es redueixi l'IVA de les perruqueries i els centres d'estètica.
A través d'una moció presentada pel Gremi, els grups municipals es van posicionar a favor d'una iniciativa que tant el PP com el PSOE es van comprometre a complir. Un dels regidors del PSC a Olot és Jaume Mir.
Com a grup municipal del PSC a Olot, ens comprometem davant el Gremi doncs, que a mesura que puguem doncs, intervindrem. Interpel·larem els nostres parlamentaris a Madrid doncs, perquè això pugui ser una realitat a partir del proper any.
I també a Olot us explicarem la iniciativa innovadora que busca fomentar la lectura entre els joves de secundària.
S'anomena Boscos de Lectura i consisteix en una extraescolar que agrupa joves d'ESO que reflexionen un cop a la setmana sobre la literatura. Una de les coordinadores del projecte és Montse Riera.
El Boscos de Lectures neix de la necessitat i de la identificació de la sovint o possible manca de competència lectora. El nostre sistema educatiu està bàsicament fomentat amb saber llegir i escriure.
En esports, cap de setmana rodó.
La Unió Esportiva Olot va golejar el Vilafranca per 5-1 en el primer partit a l'estadi municipal i reforça el seu liderat.
Hem mostrat l'Olot que tots volem veure, l'Olot combinatiu, l'Olot que roba, l'Olot que se sent còmode sense pilota, que contraataca. Com a local hem de seguir aquesta línia i de ben segur doncs, que si seguim aquesta línia doncs no ens pot parar ningú.
Bones notícies al futbol i també Roger a l'hoquei.
Els de Jordi Garcia van guanyar el primer partit de l'any contra el Sant Just per 2-1. L'hoquei Olot s'allunya ara a 4 punts del descens.
Sí, merescuda victòria. A més, ja tocava un punt de sort. Sí que és veritat que al final, els últims minuts, pels nervis o pel que sigui, et collen una mica, hi ha xuts d'aquests, es posen amb 5 jugadors, hi ha xuts que la treus, no saps ni si amb el cul, amb el que sigui, però ja tocava aquest punt de sort i realment és que hem fet un partit que crec que hem set superiors.
Vols estalviar en el teu consum elèctric? Dona't d'alta a l'oficina virtual de Bassols Energia i descobreix com pots millorar el teu consum. Entra a bassolsenergia.com i dona't d'alta a l'oficina virtual. Bassols, l'energia més propera.
Les desigualtats no s'aturen. Obrim el focus. Perquè avui hem sabut que les 10 persones més riques del món dupliquen la fortuna i el 99% de la població s'empobreix.
Oxfam també alerta que la pandèmia eixampla encara més la bretxa de gènere.
A casa nostra destapen que el Parlament gasta 1,7 milions d'euros l'any en funcionaris que ja no hi treballen.
Una investigació periodística del diari Ara conclou que hi ha 21 treballadors acollits a un règim del 2008 que els permet continuar cobrant si tenen més de 60 anys encara que no treballin.
El govern paga 94 milions d'euros a Abertis per compensar inversions i deutes de la C31, 32 i la C33.
L'executiu va aprovar la mesura en un acord el 21 de desembre.
Mail arriba a un acord amb els sindicats per indemnitzar els treballadors pel tancament.
Els 343 treballadors de l'empresa de Vilanova rebran entre 23 i 33 dies d'any per any treballat, amb un mínim de 35.000 euros.
Encara en l'àmbit laboral, els amarradors del Port de Barcelona comencen una vaga indefinida.
A les 6 del matí d'aquest dilluns ha començat la vaga a causa del conflicte laboral derivat de la fusió en una sola empresa de les 3 operadores que hi havia fins l'any passat.
A la plana internacional, l'illa de Tonga queda incomunicada després d'un tsunami que ha recorregut milers de quilòmetres.
El tsunami ha arribat fins a la costa pacífica americana des de Xile fins a Alaska.
I onada de calor amb rècords a l'Amèrica del Sud.
L'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai viuen un episodi de temperatures extremes i incendis forestals.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Continua l'anticicló fred de dia. La temperatura és suau. Tornarem a arribar als 15, 16, 17 graus al litoral i prelitoral. Després d'una matinada novament molt i molt freda, gèlida, congelada. Ja a mitjanit teníem 2 graus sota zero aquí a Olot, 4 sota zero a la Vall d'en Bas, 5 sota zero a Sant Pau de Segúries. Això a mitjanit ha anat baixant molt més, evidentment. O 3 sota 0 per la Palafrugell. Dia de sol, pràcticament cap núvol, alguna boira buidina cap al nord d'Osona, que pot ser evidentment gebradora, i el paisatge ben blanc, una matinada amb moltes gelades. Això no canviarà els propers dies, per tant una setmana marcada per l'estabilitat, per les boires cada cop més abundants cap a dimecres i dijous. De dia, un ambient agradable, però de nit, molt i molt fred. Així doncs, estarem en els dies més rigorosos d'aquest gener, d'aquest any, d'aquest hivern, i de moment, en tota la setmana, no hi ha cap canvi previst.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria i avui ho fem amb el tema de portada parlant d'habitatge. I és que Olot detecta 1.900 immobles que podrien estar desocupats. A través del padró i el cadastre, l'Ajuntament ha fet un primer filtratge que ha donat aquesta xifra. Els últims mesos s'han enviat més de 400 cartes als propietaris d'alguns d'aquests pisos per conèixer l'estat dels habitatges i el motiu per què estan desocupats. Tots aquests immobles que no compleixin els requisits se'ls obrirà un expedient i entraran al cens d'habitatges buits per poder aplicar un recàrrec del 50% de l'IBI. Roger Isern.
L'última vegada que l'Ajuntament d'Olot va fer pública la xifra d'habitatges buits que hi havia a la ciutat era l'any 2014. Llavors es va dir que hi havia 1.300 habitatges buits. La dada corresponia a un estudi fet a través de l'encreuament de dades com el padró, el cadastre o les llicències d'obres. Recentment, el consistori ha tornat a creuar registres i ha actualitzat la dada. Ara com ara, Olot té 1.900 habitatges que podrien considerar-se desocupats, 300 dels quals són d'entitats bancàries. La directora de l'oficina de habitatge, Míriam Paredes, explica com s'han extret les dades actuals.
Hem fet una primera... Vam creuar, a més del padró, vam creuar les dades amb els consums d'aigua i en aquells habitatges que ens sortia que es podia haver fet una baixa d'aigua en un moment donat, que no vol dir que ara no tinguin comptador, sinó només es reflexa la baixa d'aigua, o que tinguessin un consum inferior a 5 metres cúbics, que és quan es considera que no hi ha consum, doncs hem començat per aquestes. Això no vol dir que hem de continuar amb les altres i hem d'anar creuant dades, perquè són dades d'habitatges buits de desembre del 2020. Això vol dir que una vegada que acabem aquesta tongada haurem de començar novament a creuar dades.
La xifra de 1.900 habitatges buits s'ha destapat ara perquè l'Ajuntament està elaborant el cens d'habitatges desocupats. Primer es va fer una primera prospecció i ara s'han enviat unes 460 cartes a propietaris perquè exposin els motius pels quals al seu immoble no hi viu ningú.
Els propietaris, a l'arribar la carta, el primer que han fet, que així ho informaven, que es posessin en contacte amb nosaltres, bé cita prèvia, bé via telefònica, i que ens informessin de quin era l'estat d'aquest habitatge. Ens estan fent arribar la documentació oportuna per tal de que no es considerés l'habitatge desocupat per motius que ja estan taxats a les ordenances, i una vegada haguem fet aquesta tongada, doncs obrirem els expedients administratius incoant la desocupació de l'habitatge per tal d'inscriure'ls en el registre d'habitatge buits i poder-los aplicar el recàrrec de l'IBI pertinent.
L'Ajuntament té previst aplicar des d'aquest gener un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles a tots aquells habitatges que hagin estat declarats com a desocupats. Per això ara s'està fent aquesta feina de filtratge. A tots aquells propietaris que no compleixin els requisits per tenir un habitatge desocupat, se'ls obrirà un expedient i se'ls inclourà el cens d'habitatges buits per tal d'efectuar el recàrrec. Paredes explica quines excepcions hi ha a l'hora de considerar desocupat un habitatge.
Per motius laborals, és a dir, les segones residències, quan és un habitatge en el qual per motius de dependència doncs, el seu propietari doncs, està vivint en una residència de la tercera edat o en un altre habitatge adequat a la seva condició física o psíquica, habitatges que no tinguin habitabilitat, que puguin ser litigis d'herències hereditàries, que pugui estar ocupat il·legalment però documentat, és a dir, que ja s'hagi interposat la denúncia o demanda corresponent.
De moment s'ha fet una primera remesa de cartes informatives. Es preveu fer més remeses per arribar a tots els propietaris i obrir els expedients corresponents per començar a aplicar el recàrrec pertinent.
Més qüestions. L'Ajuntament d'Olot reclama que es redueixi l'IVA del sector de les perruqueries i centres d'estètica. En l'últim ple municipal, el consistori va aprovar una moció del Gremi de Perruquers d'Olot i Comarca perquè es torni a l'IVA del 10% reduït. El sector fa mesos que es mobilitza perquè es compleixi una promesa del PP i el PSOE.
El 2012, el govern del Partit Popular va decidir augmentar l'IVA del sector de les perruqueries i centres d'estètica del 8 al 21%. La decisió es va prendre per pal·liar els efectes de la crisi econòmica i amb la promesa del ministre d'Hisenda de retornar a l'IVA reduït tan bon punt es recuperés l'economia. 8 anys després, la decisió es manté també amb el PSOE al poder, qui havia fins i tot presentat una proposició per a restituir l'IVA reduït. Davant les promeses no complertes, el gremi va decidir mobilitzar-se i ja fa mesos que ha sortit al carrer i ha engegat accions. Una d'elles és la moció que s'ha presentat a l'Ajuntament d'Olot. El gremi de perruquers d'Olot i Comarca ho va fer saber a través de l'equip de govern. El portaveu de Junts per Catalunya Olot és Estanis Vaireda.
Doncs hi ha milers de perruqueries que continuen lluitant perquè es compleixi aquesta promesa i ens sembla que el context actual encara fa més necessari que mai aquesta rebaixa. Primer perquè és un sector essencial. De fet, durant la pandèmia ha estat considerat com essencial i ens sembla que un sector essencial no ha de tenir un IVA del 21%. Ens sembla que anar arreglat, anar net, anar amb el cabell cuidat no és un luxe, sinó que és quelcom molt necessari en els moments actuals.
L'oposició també va donar suport a la moció del gremi de perruquers. La CUP va reclamar que el PSC pressionés els seus parlamentaris a Madrid i els socialistes van respondre que així ho faran. Escoltem la cupaire Adriana Roca i el socialista Jaume Mir.
També volem constatar que el PSOE és un expert en donar suports a iniciatives populars quan estan a l'oposició, però incomplir-les quan governen. I és per això que, mentrestant, estem gestionant aquest últim fet, donarem suport a aquesta reclamació i instem, en aquest cas, el Partit Socialista a pressionar els seus companys de grup perquè compleixin allò que prometen.
Com a grup municipal del PSC Olot, ens comprometem davant el gremi doncs, que, en la mesura que puguem, doncs, interpel·larem els nostres parlamentaris a Madrid doncs, perquè això pugui ser una realitat a partir del propi any.
Per la seva banda, Esquerra també va assegurar que els seus parlamentaris de Madrid ja estan treballant per aconseguir la rebaixa fiscal. Un dels regidors del grup municipal és Josep Quintana.
Jo només diré que, bueno, que sí que el grup parlamentari d'Esquerra Republicana a Madrid està treballant, ho aconseguirem o no, però és un dels temes que està treballant amb el govern de l'Estat i que s'està intentant negociar i fer pressió perquè es pugui portar a terme. Per tant, dir-los això és que per nosaltres no, en aquest cas no quedarà.
La moció es va aprovar per unanimitat a l'últim ple municipal d'Olot. Segons el gremi de perruquers, el sector dona feina a més de 150.000 professionals de l'Estat i genera uns 50.000 llocs de treball indirectes. Des de l'estiu del 2020, el col·lectiu ha dut a terme diferents protestes a més d'una norantena de municipis de l'Estat espanyol. A Girona, l'última protesta va ser el passat mes de maig.
En l'àmbit cultural i educatiu, Olot impulsa un extraescolar de lectura per a joves d'ESO innovadora a tot Catalunya. S'anomena Boscos de Lectures i neix des de l'àrea d'Educació i Cultura. Durant el curs, una vintena de joves de secundària es troben setmanalment per dur a terme dinàmiques i activitats relacionades amb qüestions temàtiques o reflexions literàries. La iniciativa busca fomentar la lectura des del plaer i la comunitat.
Un grup de joves, un espai com la Biblioteca Marià Vairada i un dinamitzador. Amb això n'ha tingut prou l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot per tirar endavant Boscos de Lectures, un projecte innovador a Catalunya que busca afavorir l'èxit educatiu a través de la literatura, la comunitat i el plaer de llegir. Cada setmana una vintena de joves dels diferents instituts de la ciutat es troben per desenvolupar una dinàmica relacionada amb la lectura. Aquest mes, per exemple, tracten les relacions. La coordinadora del projecte és Àgata Los Santos.
Aquest mes parlem de relacions. Això no vol dir que utilitzem la literatura per parlar de relacions, sí que nosaltres parlem de literatura, però els temes són com un fil conductor per centrar una mica, no? Perquè la literatura és tan immensa com el món, no? Llavors el que hem fet aquesta vegada és que quan entren a la biblioteca veuen com unes cintes, com que parlem de les relacions, aquestes cintes són una metàfora del que serien com les relacions a la vida, no? Llavors quan arribem aquí es troben a la sala. Sempre m'agrada crear aquest element sorpresa. Es troben a la sala, d'una banda hi ha uns llibres exposats, d'altra banda hi ha una activitat creativa que després farem, i d'altra banda aquí per terra hem creat com un petit joc a partir com d'unes cites relacionades amb l'amistat, que ells hauran de buscar la cita que els representi, i així escalfarem motors per després veure com la literatura ha parlat d'aquest tema.
No tots els joves que hi participen són apassionats de la lectura, però aquí està la gràcia, crear una comunitat, un grup, perquè aquells que no s'ho creuen també puguin dir que són lectors. El projecte no té antecedents a Catalunya i sorgeix de les necessitats destacades en el pla educatiu d'entorn de la ciutat.
El Boscos de Lectures neix de la necessitat i de la identificació de la sovint o possible manca de competència lectora. El nostre sistema educatiu està bàsicament fomentat amb saber llegir i escriure, però no només el Boscos de Lectures pretén fomentar la competència lectora amb el que diríem curricularment o més estrictament, sinó també el gust per la lectura, no? El llegir perquè et ve de gust, el que sigui, com sigui i quan sigui, no?
A hores d'ara hi ha dos grups d'adolescents que reuneixen setmanalment als instituts, la biblioteca o altres espais com museus o llibreries. Els Boscos de Lectures volen dinsar els joves al món salvatge de la literatura. I és que està comprovat que a partir dels 13 anys hi ha una important davallada de l'hàbit lector entre els adolescents.
Abans dels esports, traiem el cap més enllà de la Garrotxa. Fem un repàs també a l'actualitat de les comarques veïnes. Anem cap a Salt perquè els escombriaires de la ciutat es mostren satisfets amb l'acord que han aconseguit amb l'empresa FCC Medio Ambiente, que ha permès posar fi a la vaga que feia 3 setmanes que durava. El delegat dels treballadors, Xavier Vives, reconeix que no és el que proposaven, però diu que en una negociació tothom ha de cedir. Vives, però, ha carregat contra Fomento i l'Ajuntament perquè, a criteri seu, han negat el diàleg social durant molts dies, fet que ha allargat la vaga.
Sí, sempre s'ha de rebaixar, vull dir, però ja em dic que aquest no era el problema. El problema era la negació del conflicte i del diàleg social. Si hi ha diàleg pots arribar a acord, si no hi ha diàleg és impossible. Vull dir, nosaltres podem assumir una part de la càrrega dintre de la negociació si hi ha millores socials, si hem millorat la jornada, hem millorat l'horari, hem millorat les condicions de treball, hem millorat la roba, hem millorat determinades qüestions, doncs ja podem assumir determinada càrrega. Sabem el poble que vivim, sabem les dificultats que té l'Ajuntament, però el que ens indigna doncs, és aquesta negació del diàleg social.
L'acord contempla que els treballadors rebran una paga que evitarà que perdin poder adquisitiu. A més, es faran fixes 3 treballadors que fins ara eren eventuals, a més de millores de les condicions de treball com una sala per esmorzar o renovar la roba i el calçat. I en relació encara amb aquest tema, Salt descomptarà del rebut de la taxa d'escombraries als 21 dies de vaga, segons ha anunciat aquest cap de setmana l'alcalde de la localitat, Jordi Vinyes, en una roda de premsa. El descompte s'aplicarà en el primer rebut de l'any vinent, després que l'empresa i treballadors hagin arribat a un acord de matinada per desconvocar la protesta, com us explicàvem. 4 camions han netejat des de primera hora d'aquest cap de setmana les illes de brossa que hi ha en molts punts de la ciutat.
Promourem una modificació de la taxa d'escombraries per compensar el dèficit en la prestació del servei de recollida durant el període de la vaga. Tots els dies on no s'ha prestat el servei no es cobraran i aquest descompte de la taxa s'aplicarà durant l'exercici 2023.
Segons l'alcalde de Salt, el pacte no hipoteca els pressupostos municipals i no implicarà cap increment d'impostos. Vinyes ha admès que l'amenaça de portar una empresa externa pot haver tingut efecte per assolir l'acord. Més qüestions. La Mica l'Antics Guerrillers de Catalunya, amb el suport de Memorial Democràtic i altres institucions, han recuperat una ruta dels maquis que anava des de Molló fins a l'estació de tren de Manlleu. Per aquests camins en van circular d'amagat militants, armes i propaganda per enfortir la resistència i preparar la lluita definitiva contra Franco de la mà de persones anònimes mogudes pels seus ideals i l'esperança de vèncer el franquisme. La ruta inclou dues plaques dedicades a dos guies, Josep Jové, situada a Molló, i Josep Gros, a Camprodon. Aquest últim, a més, va escriure unes memòries que ha permès recuperar la ruta. Josep Serra és membre de la Junta Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya.
Tenen en comú, doncs, que eren guies d'aquesta ruta. En Josep Jové, perquè la crea aquesta ruta, es desvien de la zona de Vidrà a de Vallfogona, perquè allà els detecten i han de buscar una altra ruta. I en Josep Gros, doncs, perquè és un dels guies que va fer més viatges, uns 27-28, en aquesta ruta, i a més que gràcies al llibre, doncs, biogràfic que ell va fer, l'hem pogut reconstruir. Si no arriba a haver-hi aquell llibre, hauria sigut molt més difícil.
Representants de diferents institucions i alguns familiars han participat en la presentació. I acabarem anant cap a Taradell, a Osona, perquè els carrers de la localitat s'han tornat a omplir de carruatges aquest diumenge per celebrar la tradicional festa del Passant dels Tres Toms, una cita que des de l'any 1995 ha agafat empenta gràcies a l'organització del jovent del poble. Hi ha participat una seixantena de carros, una xifra lleugerament reduïda respecte a l'edició d'abans de la pandèmia, precisament per l'impacte de la Covid, però també per l'aplicació de la normativa de benestar animal. Josep Presseguer és president dels Tonis de Taradell.
Seguim el protocol de benestar animal, més fort que mai. Hi ha pobles d'arreu de Catalunya que ja estan mirant a Taradell, ja estan parlant amb FADA per tenir el mateix protocol. S'ha creat a Tarragona una federació de 15 pobles que s'han deslligat de la Federació Catalana i han pactat amb FADA, i FADA els ha posat la condició del seu protocol de Taradell. Per nosaltres és important que els passos que hem fet nosaltres, altres pobles el vagin seguint. Si volem salvar les festes dels Tres Toms, només tenim un objectiu, és entendre's entre tots. Per què? Perquè quan veiem la festa l'hem de fer organitzar per tothom. Si realment nosaltres fallem a l'hora d'organitzar la festa, hem de ser humils i dir fallem i posem el que marca la normativa de benestar animal al carrer, i segurament que tothom podrà tenir una tradició. Els Tonis de Taradell mai han intentat fer desaparèixer els Tres Toms pactant amb FADA. Ha set negociacions difícils, però ells han afluixat, nosaltres també hem afluixat, i realment, si no anem junts, no tindrem Tres Toms.
L'organització celebra que es pugui reprendre el recorregut habitual i augura que el 2023 es podrà tornar a gaudir de tota l'esplendor, amb més força i participants, sempre amb l'objectiu de mostrar aquells elements que definien la vida i la forma de treballar anys enrere.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot posa la cinquena.
L'esport a Ràdio Lot.
5 gols i cinquena victòria consecutiva a Tercera Federació. L'equip d'Albert Carabó va fer el partit més complet de la temporada i va golejar el Vilafranca per 5-1. Xometre va obrir la llauna, Sergi Arranz va marcar un hat-trick i Kilian va redonir la millor tarda per estrenar el 2022 a l'estadi municipal. David Planella.
El Vilafranca havia trigat fins a 15 jornades a encaixar els 5 gols que ahir li va fer de cop la Unió Esportiva Olot. El conjunt d'Ivan Moreno era la millor defensa de la Lliga, un candidat a l'ascens, i va sortir escaldat de l'estadi municipal, tant que el seu entrenador va arribar a demanar perdó.
Demanem disculpes als seguidors del Vilafranca, perquè és difícil de pair una derrota com aquesta, a més en un partit on hem sortit bé, hem tingut dues arribades, hem tingut robada una llans, i les dues primeres que hem tocat el Toni han estat per treure-les de la porteria. Hem pagat que avui hem estat molt mal competidors.
El Vilafranca va ser incapaç de frenar la maquinària ofensiva d'un Olot que va guanyar per 5-1 i que encara hauria pogut fer-ho per més. Els garrotxins van ser els dominadors indiscutibles del partit des del minut 14 de la primera part, quan Jordi Xometre va obrir la llauna del marcador. Eloi Amagat el va deixar sol amb una gran passada i l'atacant de l'Estartit no va fallar davant de Casamayor. Avançar-se en el marcador, tal com diu el tècnic Albert Carbó, va ser clau després d'un començament de partit elèctric, amb anades i vingudes i amb oportunitats per tots dos conjunts.
Sí, sense dubte. Al final és el que busques, el 0-0. Dins d'aquesta competició hi ha molts equips que confien en el 0-0 i esperar la seva oportunitat, però bé, nosaltres actuant com a local hem d'imposar el nostre joc, hem d'anar a buscar el primer gol i bé, i després doncs saber interpretar els moments que no tinguem la pilota i continuar imposant els moments que tinguem la pilota.
A partir de l'1-0 només hi va haver un equip damunt del terreny de joc, va ser l'Olot, que va dominar tots els registres, va tocar la pilota amb rapidesa, es va defensar bé i va sortir al contraatac quan va poder córrer. Sergi Arranz va ser el gran protagonista ofensiu, marcant un hat-trick, el primer al minut 23, aprofitant una assistència de Xumetra, el segon al 5 de la segona meitat, aprofitant el refús d'un xut de Ferron, i el tercer al 22, aprofitant una centrada de Callís. Va ser un recital ofensiu que Carbó explica d'aquesta manera.
Doncs bé, la bona relació amb pilota que ha tingut l'equip, l'atreviment, al final tothom era conscient dels passes que podien trobar, de com podien fer mal, i també a la contra doncs, tenim un equip que és molt poderós i quan aconseguim connectar les zones bones sobre Robo, doncs podem fer molts gols també d'aquesta manera. Hem mostrat l'Olot que tots volem veure, l'Olot combinatiu, l'Olot que roba, l'Olot que se sent còmode sense pilota, que contraataca. Com a local hem de seguir aquesta línia i de ben segur doncs, que si seguim aquesta línia doncs no ens pot parar ningú.
Malgrat la superioritat de l'Olot, el Vilafranca va intentar entrar en el partit a la segona meitat quan Jonathan Collado va anotar el 3-1 després d'interceptar una mala passada amb el peu del porter Albert Batalla, però el seu gol va ser anecdòtic. L'Olot va continuar la seva i va sentenciar el partit amb el hat-trick de Ranz i amb el cinquè gol del maig, obra de Kilian Villaverde. El 5-1 contra el Vilafranca és un cop d'efecte de l'Olot, que ja acumula 5 victòries consecutives i que és líder en solitari del grup, amb 3 punts d'avantatge sobre un Girona B que no va jugar aquesta jornada. Diumenge que ve, també a 4:45 de la tarda, els olotins visitaran Vilatenim per enfrontar-se al Figueres en el duel gironí de la jornada.
Bones notícies en el futbol i també sobre patins, perquè l'hoquei Olot comença el 2022 amb victòria per 2-1 davant el Sant Just. L'equip olotí va remuntar el 0-1 inicial gràcies als gols de Joan Mangas i Marc Prat. Davant uns 400 espectadors a les grades de la pista Josep Jou, l'hoquei Olot va dominar gran part del partit i es va mereixer aconseguir la victòria. Ara els de Garcia i Piera ja tenen un coixí de 4 punts respecte a la zona de descens a falta d'una jornada per acabar la primera volta.
La pista Josep Jou comença a ser una autèntica muralla impenetrable. L'any esportiu per l'equip de Jordi Garcia i Adrià Piera començava amb la visita d'un plat fort, el Sant Just de Ferran Pujalte. El partit va començar fred tant a la pista com a la grada. Al minut 9 arribava el primer gol del partit, obra del capità del Sant Just, Borja López. L'hoquei Olot va reaccionar amb domini, ocasions i al final amb gol. A 2 minuts pel descans, Joan Mangas era el més burri i aconseguia l'empat a 1. A 29 segons pel descans va aparèixer, com ja és habitual, Guillem Raurell, el porter biguetà dels olotins, va aturar una falta directa. Al descans, el marcador feia justícia amb l'empat. A la represa, mateixa tònica que a l'inici del primer temps. A mesura que anaven passant els minuts, l'hoquei Olot es feia amo del partit i això es va transformar en gol a 13 minuts pel final. Marc Prat, que aquesta darrera setmana no ha pogut entrenar a causa del coronavirus, va clavar la bola a l'escaire per anotar el 2-1. El tram final de partit, patiment i victòria. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, es mostrava content després d'aconseguir 3 punts més.
Sí, merescuda victòria. A més, ja tocava un punt de sort. Tocava un punt de sort, un punt de que sí que és veritat que al final, els últims minuts, pels nervis o pel que sigui, et collen una mica. Hi ha xuts d'aquests, es posen amb 5 jugadors, hi ha xuts que la treus, no saps ni si amb el cul, amb el que sigui, però ja tocava aquest punt de sort i realment és que hem fet un partit que crec que hem set superiors i ens mereixíem. I ens mereixíem guanyar. Traiem 3 punts a casa, que és molt important, i comencem el 2022 amb 3 puntets i amb alegria per seguir sumant.
El tècnic de Navàs també demanava el desig d'aquest any nou, seguir gaudint amb el seu equip i aconseguir la permanència.
Jo el que demano és seguir disfrutant com estem disfrutant, perquè al final estem jugant molt bé hockey, sí que hi ha hagut moments avui del partit que han sigut un pèl no sé, quan, com si ens fes por, saps? Ens fes por perdre el partit. I potser no ha sigut tan fluid el joc, però sí que és veritat que juguem molt bé. Demanem que segui jugant, demanem aquest puntet de sort i per què no la permanència el abans possible.
L'hoquei Olot és novè amb 10 punts, amb 4 de marge respecte al descens que marca el Vilanova amb 6 punts. La pròxima jornada última de la primera volta serà dissabte vinent a les 8 del vespre a la pista de l'Alpicat.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Amb els esports i amb les bones notícies pel que fa a la Unió Esportiva Olot i l'hoquei Olot acabem l'informatiu d'avui, però ara continuem amb els que exposats perquè arriba el tercer temps i David Planella, us deixem amb ell i amb el repàs de l'actualitat esportiva de la comarca de la Garrotxa d'aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies per l'atenció i confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.